La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda, moment per tornar a posar en marxa La Caravana i descobrir Dorsal, el disc debut de Selma Bruna Núria.
La nostra convidada d'avui, a banda de ser membre del trio musical Marala, també destaca per la seva carrera musical en solitari. Una carrera que tot just acaba de començar i ho ha fet amb la publicació del seu disc debut Dorsal, un treball que recull algun dels temes que l'artista de Sant Cugat ha compost durant els últims anys, combinant diferents estils passats per un filtre personal i vertebrat a través d'una coral omnipresent creada per l'ocasió. Dorsal reflecteix a la perfecció el context musical on ha crescut l'artista, com és la coral, i pretén crear un ambient i un virtuosisme musical per sentir què és el poble que canta. Una proposta que recull un concepte tradicional i medieval del Canon Group i que avui ens ve presentant en directe la que n'és la seva protagonista indiscutible, Selma Bruna.
Selma Bruna, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
She plays with rain, he plays with time. They play and they hide their hand before taking any flight. They're moving.
Selma, ara en parlem d'aquest disc debut, d'aquest Dorsal, però abans explica'ns una miqueta qui és Selma Bruna.
Quina pregunta.
Mira, t'ho pregunto diferent. Si tinguéssim aquí, jo no estic convençut, un esportista del Barça, per exemple, li preguntaria allò tan típic de pequeñita ja eres del Barça.
Claro.
De pues petita ja volies dedicar-te a la música?
Sí, podríem dir que de petita ja era del Barça, molt forofa més. De molt petita els meus pares em van apuntar a l'escola Aula de So de Sant Cugat. Mm. Des dels 3 anys que he tocat el piano i els 5 vaig entrar com el precor, no? Com el grup d'abans d'entrar a la coral, al cor infantil de Sant Cugat, i dels 10 als 18 he estat allà cantant, i després dels 18 al cor Agleta, que era el que venia després, o sigui que molt forofa del Barça.
Fa un moment la Núria ara ens explicava, A banda de fer música en solitari, de fet has començat ara amb aquest àlbum que val molt la pena i que anirem escoltant, aquest Dorsal, formes part d'un grup de música, d'aquest trio musical que es diu Marala. Per la gent que no conegui Marala, què és Marala?
Marala és un grup preciós que m'estimo amb tot el meu cor, que compartim projecte amb la Clara Fiol de Mallorca i la Sandra Montfort de València. I és un projecte que bàsicament el que fem és com girar l'ullada enrere i mirar què s'ha fet a nivell tradicional, no? Com a nivell de lletres, melodies, harmonies, estructures, recuperar una mica com tota aquella saviesa i tot aquest potencial que té aquella música i tota aquesta valia, no?, que nosaltres veiem, i transformar-la una mica i portar-la a l'actualitat amb un context i un vestit que tingui una mica més de coherència amb el que nosaltres som ara, no? Que jo que sé, som tres ties joves normals de l'hora.
Començar a fer música en solitari és trencar una mica amb Marala o no té per què?
En realitat, amb Marala, per sort, és bastant poligàmia des del principi. O sigui, que ja ens agrada que puguem, com que puguin haver-hi molts projectes diferents que també en formen part. És veritat que som un equip i que és molt important com que sempre estigui davant quin nivell de prioritat té Marala i com que això estigui clar, però, hòstia, som un equipazo increïble i a nivell humà és una passada i és molt guai com ens anem donant, sí, no?, com xitxa les unes a les altres perquè fem el que ens doni la gana, no?, i això és el més bonic.
Clar, em responies a nivell de grup, què ha significat que comencis tu una carrera en solitari pel grup, però a la inversa, què ha significat per tu començar una carrera en solitari?
També bona pregunta. Clar, Marala, en realitat, tot i que jo em posi al centre, ens estem posant tres al centre, no?, d'alguna manera. O sigui, és un projecte de tres que al final són tres caps pensants, tres instruments que canten, que toquen, que composen, que decideixen. I en el moment en què jo decideixo fer el meu, bueno, pues, adonar-me que sóc jo, no? I que per molt que m'hagi, com que hagi estat molt ben acompanyada i que el de disc en solitari sigui una mica entre cometes perquè som tropocientos allà cantant, sí que jo he sentit molt el canvi, no? I com que ho anava comparant tot el rato, m'agrada pensar, hòstia, clar, que diferent, Déu meu, d'on m'he metido?
Tens la sensació que el 2023 és l'any de Selma Bruna? Ho dic perquè, d'una banda, des de Marala heu guanyat el Premi Interrock 2023 de la crítica, el millor disc de l'any, i de l'altra, debutes en solitari, vull dir que millor impossible, no?
No, la veritat que ha començat molt bé. Sento que l'any 2022 ha sigut un any de currar tant, o sigui, jo no sé si mai a la meva vida havia treballat tantíssim i com amb tant de foco, no?, tant amb Marala com amb Dorsal. I sí que tinc moltes ganes, no sé si és l'any de Selma Bruna, però sí que tinc ganes que com de poder recollir els fruits, no?, com any 2022, siembra a tope, any 2023 recoger, no? Perquè també, hòstia, és molta energia, molta dedicació, i més amb Marala i amb Dorsal alhora, no? Com ha sigut molt de curro. I tinc ganes també de, això que us deia ara quan he entrat, no? Com de canvi d'etapa, de que ja sigui una altra cosa, no? També.
Clar, és que quan diu ella molt curro, també et vam poder veure el passat desembre, per exemple, acompanyant a Zo, al We Think de Madrid, amb 8.000 persones reunides, o al Palau Sant Jordi davant de 15.000 persones.
Això va ser molt loco, sí, sí.
Com
sí.
Vas viure això?
Hòstia, doncs moltes coses diferents. Per mi, una oportunitat increïble, no només d'estar a l'escenari amb tanta penya i que allò fos tan totxo i com, no sé, tan gros, sinó també com... Perquè sento que Zon també ens ha donat l'oportunitat de conèixer un equip de persones que, tot i tenir un ressò tan bèstia, tenen un equip humà intern i una organització i una manera de treballar superguapa, saps? I això és... És com dir, hòstia, vale, que sí se puede, no? Que sí que mola. I a part, que jo tota la vida havia cantat, en general, coses bastant tranquis, i amb la Sandra també ho comentàvem, no? Com de dir, Dios, és que hem conegut una altra part nostra molt més loca, molt més macarra, molt més com, bleh, no? Com de me da igual, voy aquí a mover lo que haga falta, no? I per mi això també ha sigut un descobriment personal de dir, pues claro que sí, muévete como quieras y fes lo que vulguis.
Sí, com sigui, la carrera de Selma Bruna en solitari tot just acaba d'arrencar i ho fa amb aquest àlbum debut, Dorsal. Ara ens ho deies, Selma, si hem de definir aquest estil, tot i que la Núria ho feia molt bé, a l'inici de la presentació, és música de tranquis?
Jo crec que és bastant música de tranquis, és bastant música esperançadora, tot i que no només és l'esperança lluminosa, sinó també l'esperança que ve de llocs bastant crus, no? De fet, Dorsal, el concepte ja va una mica d'això, i llavors, sí... Crec que té prou regust de bona onda, sí.
Em feies una pinzellada, eh? El Dorsal ja va una mica d'això. Ben bé, sí. De què va Dorsal? Que... En què s'inspira Dorsal?
En plan, no sé si abriré el melón o no.
Home, obre.
Vale, doncs Dorsal és, segons la teoria polivagal, vale, que és una teoria de psicoteràpia, els meus pares són psicòlegs, tinc molts amics al voltant que es dediquen a la teràpia i a la psicoteràpia, i concretament un superamic meu, el Rubén, una vegada em va parlar d'aquest concepte, no? I em va dir això, que Dorsal és l'estat, és com un estat de col·lapse, bueno, com no? És l'estat de col·lapse que entra al sistema nerviós quan ha tingut un impacte de fora massa gran, no? Ja sigui, pues no sé.
És com entrar en xoc.
Exacte, és com entrar en xoc, però sí, o sigui, no hi ha ni energia per atacar ni energia per fugir. O sigui, és com un estat de col·lapse i de... Això, o sigui, de xoc, de congelació, de no puc anar cap enlloc, no?
Suposo que t'haurem preguntat 10.000 vegades, eh? Té alguna cosa de pandèmic, Dorsal?
Hòstia, seguríssim, sí.
Venim tots d'aquí.
La veritat que no m'ho havia... O sigui, mai ho he plantejat com des d'aquí, però crec que és impossible desvincular-ho, perquè moltes de les cançons estan fetes durant el confinament, també. Sí,
em parlaves de teràpia. T'has servit de teràpia, també, fer un disc en solitari?
Jo crec que va, moltíssim. O sigui, jo també venia d'un moment personal bastant dur, després de la pandèmia, també, i per mi ha sigut una de les eines, juntament amb fer teràpia, per com d'autorescate, no?, i de sortida, i de dir... Vinga, guapa, pa'lante, saps?
Com? M'acostumo a preguntar perquè m'agrada molt la realització... La forma en què es realitza un disc, a vegades en som molt, molt poc conscients quan comprem un disc, ens el posem i diem m'agrada, no m'agrada aquest tipus de música, i ja està, i no sabem tota la feina que hi ha darrere, no? En aquest sentit, Dorsal, ara et preguntava si era una manera de teràpia, em deies que sí. Clar, no sé si, a part de... aquesta teràpia personal del que t'ha servit Dorsal, també a vegades els cantants sabeu dir coses a través de la música que no se saben dir parlant.
Yeah.
Com la resta d'humans, eh?
Sí, sí, sí.
Però vosaltres
sí.
Ho canalitzeu o ho podeu canalitzar a través de la música. Això et passa també a través de la teva música?
Jo crec que sí. En part sí, i en part m'agrada molt com a vegades que sigui una via de... com d'escape emocional i de vestir-la una mica com vull o com em surt. I també m'agrada a vegades com no ser molt conscient d'aquesta part, saps? Per exemple, Sacerdotes i Diamantes, que obre el disco, per mi és una cançó com, no sé, d'anada de la olla. Pel que fa a la lletra, sobretot, eh? Recordo escriure-la com jutjant-me molt, també, després de quan l'havia escrit, no pensant, però això què acabes de dir, no? Com si m'hagués d'autotraduir o autotranscriure després d'escriure-la.
És una mica escriptura lliure, no?
Sí, pensava, ¿esto qué coño quiere decir? O sigui, ¿qué estàs dient? I també la gent m'ho preguntava i pensava, és que mira, encara no ho sé. A poc a poc l'he anat com desxifrant una mica, saps? Però sí, llavors, m'agrada molt... bueno, no són només aquestes dos vies, però sí que les veig clares, com una part de dir, venga, ara tengo mucha info dentro, la voy a drenar, però també una altra com de... Venga, a veure què surt, no?
Ara ens explicaves la gent, em preguntava molt, no? Què vols dir amb aquesta cançó? Què vols dir amb aquesta cançó? T'està
sí,
arribant feedback
ja? Sí, ja ho entenc. De Dorsal, en general?
Sí,
eh? Sí.
Què tal?
Molt guai, hòstia, és que a part ho necessitava molt. O sigui, els piropos són molt benvinguts. Perquè, clar, perquè ha sigut un disc que jo m'he guardat a dins molt rato, saps? I, o sigui, això està gravat des de l'octubre de 2021. O sigui, fa molt rato.
La pandèmia t'estronca la publicació del disc?
No, és postpandèmia, no. Això és el juliol de 2021, jo em vaig graduar al taller de músics, i com a concert de graduació, doncs vaig fer un concert i vaig decidir que feia com aquest homenatge al cor infantil de Sant Cugat, no? que d'alguna manera jo a poc m'havia anat adonant que m'havia constituït moltíssim com a músic i com a compositor, en realitat. I vaig fer aquest concert i jo ja feia temps que tenia ganes de fer coses jo sola, però, hòstia, es necessita molta energia i molt d'estimar-se moltíssim, jo crec. I gràcies al meu germà també, que vam tenir una conversa, em va dir, tia, venga, no? Em va picar una mica i a mi, a vegades, quan em piquen, llavors, doncs, m'activo. I em va picar prou aquella conversa i me'n recordo trucar a l'Aniol, el noi que ho ha gravat, i l'enregistrador de so, que ho ha mesclat, ho ha masteritzat, bla, bla, bla. I ja vaig agendar dates, o sigui, vaig com fer molt d'active, no? Llavors, no sé per què t'explicava tot això.
No sé, però està més o menys.
Sí.
Un disc que també ens ho explicava Núria, compta amb una coral de 20 persones creada específicament per aquesta ocasió, composta per família i amics d'edats, procedències i coneixements musicals molt diferents. En quin moment dius, escolta, anem a fer una cosa molt diferent i serà aquesta?
A mi m'agrada molt, sóc molt taulo i molt de tribu, i m'agrada molt envoltar-me molt de la meva gent, no? I tenia clar que tot i que hi haguessin coneixements musicals, edats i tal, molt diverses, d'alguna manera tothom que estava participant sabia que tenia un sentit que fossin allà, no? I que per mi no anava de crear una coral perfecta on tothom sigui cantant i tothom ho faci superbé de puta madre, saps? Per mi anava d'una altra cosa, que també va ser un exercici intern potent, de dir, surto una mica de la cosa aquesta més punky a nivell d'afinació, a nivell de com d'exigència interna que tenim molt en Marala i que jo sóc bastant punky amb això, i posar-me a un altre lloc, no? De dir, en lo meu igual sí que em costa sortir-me més, però en la direcció del cor ho tenia ganes ja que sonés d'aquesta manera, no? I estan doncs, els meus pares, està el meu germà, estan amigues meves que van estudiar afició amb mi, estan les Marala, o sigui, sí.
Això t'ha facilitat la feina o te l'ha fet més complicada? És a dir, en el moment en què tu vols, per molt que t'hagis deixat anar, no? I diguis, bé, no m'he passat tant en l'autoexigència musicalment parlant, no? Però segur que has hagut de donar alguna ordre, has hagut de dir, ostres, doncs això ho vull així, això ho vull així, no? Que siguin propers, t'ho ha facilitat? O has dit, compte aquí que som uns pares, per exemple, no?
Clar. Per una banda, que siguin propers m'ho facilita molt, perquè de cop estic en un entorn molt més, no sé, molt més segur, molt més de confiança, molt més de que sé que tothom que està allà vol estar allà també, que això per mi és com important, no? Sentir que no estic allà forçant res o que, no sé, com aquesta sensació per mi és molt important. I per altra banda, és veritat que no tothom és músic i que jo també tenia una idea, clar, tot i que volia que fos molt, doncs això, no? Que la sonoritat no fos perfecta, molt entre cometes, sí que tenia la idea a nivell de producció, de dinàmica, no? Sí que tenia una idea clara de com volia que sonés, llavors hi havia moltes indicacions i vam necessitar uns quants assajos per allò poder-ho cosir bé, no? També, perquè hi ha alguns arranjaments que són més fàcils a nivell de cor i hi ha alguns una mica més rebuscats, no? I això, pues, va necessitar també unes hores de curro.
El que deia abans, que darrere de fer un disc hi ha molta, molta, molta feina, per exemple, un disc que t'has autoeditat. Ui.
Sí.
Com ha anat això?
Pues mira, això també ho he anat comparant molt amb Marala, que en realitat era com el meu mirall tot el rato de totes les coses, en realitat, perquè clar, és l'exemple més proper que tinc, no? Ha sigut un curro molt bèstia. Probablement no ho tornaria a fer així pel nivell de curro que m'ha suposat i perquè, sí, tot i que hem fet una feina molt bonica, o sigui, per una banda ha sigut... intens i una aposta arriscada, com no entrar en aquesta part de la indústria i autofer-m'ho jo, que hem fet moltíssima feina amb la Clara Liriz, que m'ha acompanyat moltíssim amb això. I per altra banda, sí que és cert que, o hòstia, que quan hi ha un paraigües i algú que des d'alguna discogràfica o algun segell t'està ajudant, pues això, no hi ha molta més feina que pots delegar i que pots deixar que facin, que també és prou gustós i t'allibera tu per fer altres coses, no? Ha sigut un 2022 muy loco.
Anem a preguntar-t'ho des d'aquí. Com veus el panorama de la indústria musical del país?
En quin sentit m'ho preguntes?
Ho posa fàcil?
Definitivament no. No sé si és directament la indústria, però ser músic és una liada. O sigui, és molt complicat. O sigui, no hi ha estructures ni suport que et permetin fer això. O sigui, a part d'estar amb Dorsal, i ho explico jo, però els hi passa a l'Esmeralda i els hi passa a tots els meus amics que es dediquen a la música, pràcticament, no?
Expliquen
i que són
tots els artistes joves que venen,
sí,
a aquest estudi.
Sí, és que clar, és com és de bojos. Llavors, jo no és que només hagi estat fent el disc d'Esmeralda i el disc de Dorsal i tot el que això suposa, sinó que a part jo m'he hagut d'estar currant, doncs poder estar, bueno, estalviar, sí, poder guanyar-me la vida d'una altra via, tot i que tinc sort que és a través de la música, però de poder, com que jo havia d'anar ingressant pasta, no? Perquè a part és una pasta loca, o sigui. I llavors penso, joder, quina pena, perquè hi ha tanta penya aquí que fa coses i tant de talent i tanta cosa guapa que penso, penya, espavileu.
Musicalment, la música catalana...
Espavileu i doneu suport, saps? Perquè és molt ric, és que és una cultura... És que és molt ric. És molt ric i hi ha moltes coses diverses, no? Llavors, a mi em fa una mica de pena que la situació sigui tan precària en molts moments, no? Sí.
Musicalment, a Catalunya estem molt bé, no? Hi ha molt talent, últimament.
Hi ha molt talent.
Tot i que s'hi aposti poc, com ara deies,
sí,
però...
Sí, hi ha molt talent, hi ha molta cosa molt xula, i que jo sento que, a poc, com la música així com més alternativa o més diferent o menys mainstream, a poc va com conquerint, rellocatant, va conquerint espais i va conquerint com circuits on poder ser tocada, no? Perquè... Sí, això ho parlem molt amb la Sandra, no? que València encara és més xungo, no? Però com que hi ha circuits molt establerts on sempre toca el mateix tipus d'artista, i això que dèiem ara, no? Hòstia, hi ha tanta penya que té tanta història diferent a explicar que realment és molt important que hi hagi circuits diferents, i jo sento que a poc estem allà, però bueno, aquí queda un rato.
Ara els oients em diran, Joan, una altra vegada la mateixa pregunta, jo considero molt important fer-la sempre. Dedicar-se a la música deu ser dificilíssim. Dedicar-se a la música i ser jove i que apostin per tu deu ser encara més difícil. I la meva pregunta és, i dedicar-se a la música, ser jove i ser dona?
Ja. Mira, jo, quan es treu aquest tema, penso, per mi estarà solucionadet quan aquesta pregunta es deixi de fer. O quan no només es pregunti a mi, que sóc una tia i que ve aquí...
Fota'm canya.
En plan... No, és que també si ens arrenquem. Però que penso que si algun dia ve aquí el meu germà, que també està traient un disco, pues també se li pugui fer aquesta pregunta, no? O que penso, jolín, tio... sí, estarà més solucionat quan es deixi de fer aquesta pregunta. I evidentment és una cosa més. És una cosa més, sí.
Sempre sorprèn que amb un disc, a més amb un disc d'una persona jove com la Selma, et ensenyaré tu, és tan poc radiofònic això, veus? I estimula la poesia també. Miguel Hernández, uau.
Sí.
Et dona la sensació que t'has atrevit amb Miguel Hernández? Aquesta és la paraula?
No tinc aquesta sensació, no. A casa meva sempre hi ha hagut molts poemaris de... Sí. Sí, hi ha hagut molts poemaris. He escoltat molta música de part del meu pare com de cantautors espanyols, no? Pues jo què sé, des de Silvio Rodríguez... Ah, bueno, Silvio Rodríguez no és espanyol, però que canten en castellà. Paco Ibáñez, no? Llavors he sentit molt, des de molt petita, aquest gènere, per dir-ho d'alguna manera, com d'agafar una lletra que no és teva i posar-li música, no? I sento que he fet una mica això, amb Déjame, és una lletrassa, o sigui, és que és molt potent. O sigui, és que me la va enviar un amic i em va dir, vinga, va, música, la, i vaig pensar... ho vaig fer al moment, com de... Per favor, que és aquesta delícia, o sigui, com pot explicar tanta cosa amb tanta profunditat, tan poques paraules, o sigui, m'emociono ara d'explicar-t'ho, saps? O sigui, és molt... Em va tocar molt a dins i sí. I a més, aquesta... tinc la sensació com que a nivell de producció també l'hem trobat molt guai amb el Pedro Campos, que és la persona que ha produït el disco, i que, sí, tinc la sensació que hem respectat molt la lletra, no? O que l'hem acompanyat molt i l'hem ajudat com que cresqués una mica més, no?
Selma Bruna, que en aquest disc canta Miguel Hernández. Si pensaves que t'havia fumut en un jardí amb aquella de si ets dona encara és més complicat, etcètera, etcètera, encara entrarem en més jardins.
Vinga, va.
No m'agrada gens a mi fer aquesta pregunta, però també entenc que hi té molt cabuda en una conversa com aquesta. Un disc en anglès, en castellà, per què no en català?
L'altre dia també em van fer aquesta pregunta. Crec que estic reivindicant molt últimament a la meva vida fer una mica el que em doni la gana. I em va donar aquesta gana, saps? I és curiós perquè no va ser una decisió prèvia, eh? O sigui, va ser, de totes aquestes cançons que he anat composant, quines vull que estiguin al disco? Pum, 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 i van sortir aquestes. I d'alguna manera pensava, també l'altre dia reflexionant amb aquesta persona que també m'ho va preguntar, pensava, hi ha una part de la meva... com del meu enfoc polític que té a veure, doncs, això, no?, amb reivindicar la llengua, amb parlar del català, recuperar cultura, bla, bla, que jo sento que ja està saciada amb Marala, no? I llavors, d'alguna manera, com que em podia donar més permís, si és que m'he de donar algun permís, com per fer una mica amb aquest disc el que, a nivell d'idioma, el que em doni la gana, no? Bàsicament seria això.
Un disc on reivindiques moltíssimes coses, a Dorsal també reivindiques la figura de les mares. Selma, i estava pensant... Selma Bruna, que és la nova Montserrat Figueres amb Jordi Savall, més modernitzat, no?
Vale, vale. Brutal, aquesta comparació.
És una mica així, és una mica així. Va per la teva mare?
És una cançó russa que cantàvem a la coral, al cor infantil de Sant Cugat, des de que sóc molt petita. I per mi és com la cançó homenatge més gran del disco, no? I recordo sempre que quan la cantàvem amb el coro es creava un ambient i un... No sé, era com que tothom es posava en un mood molt diferent a totes les altres cançons i era ben bé quasi com una experiència religiosa, saps? De... Mira, és que se'm posa la pell de gallina perquè me'n recordo i és com...
Està molt bé que ho diguis a Ràdio Estel, això.
És... Sí, exacte. No, però ho dic de veritat, eh? També ho he dit en altres moments. És com... Per mi era molt... molt envolvent, molt... que penses, hòstia, és puto rus, i es diu mama, i no cal que diguis res més, no? Que la música ja diu absolutament tot, no? I ara, escoltant-la, també me'n recordava molt del moment de gravar-la a l'estudi, i jo crec que és la que... més... Bueno, et pot obrir en canal de moltes maneres, però per mi és la que més toca com amb una part de tendresa i vulnerabilitat i amor més gran, no? I per mi és com la cançó que... d'alguna manera és com una reverència, no? De dir gràcies. I no és estrictament per la meva mare, és com pel concepte mare, no? O sigui, és com per mi el coro ha sigut molt mare, igual que la meva mare, igual que Marala, igual que moltes coses que són com fonts o que són com generadores de, no? I és, sí, tot el que engloba això, doncs aquesta cançó és en aquest sentit.
Ara em parlaves d'obrir-te en canal. No sé fins a quin punt treure un disc en solitari com Dorsal també t'obre més en canal que fer un grup amb un grup en el qual t'acompanyen més, suposo. Mm.
Clar, d'alguna manera és el desnudo, no?
Mm-hmm. Sí, sí, sí.
O sigui, a Marala, si algú no li agrada un tema, puc dir la veritat o no, però puc dir, mira, aquest l'ha fet la Clara, o, saps? Vull dir que puc timar
no
més.
No tens escapatòria.
Ah, clar, no hi ha escapatòria, no? No hi ha... Llavors, sí, és com un exercici d'autoconfiança i d'auto... Sí, com de dir, això ara mateix és el millor que puc fer. Bueno, ara mateix, el 2021, però que també sento que em representa molt ara, eh? O sigui, per mi és com una carta de presentació que estic... Joder, estic supercontenta. Estic molt, sí, molt orgullosa. I mira que he passat per molts moments diferents al llarg d'aquest temps d'espera de treure'l, eh? Però sí, sí, molt, un procés molt bonic.
Ja pots estar-ho ja contenta, ja. Tres minuts i mig que passen de 4:45 de la tarda i ja podeu escoltar de fons una guitarra, i és que avui Selma Bruna ha portat la guitarra, per tant la farem cantar una mica en directe, farem una acústica aquí en aquesta caravana. Selma, què ens portes avui?
Pues mira, us porto una cançó que es diu Cuéntales. Per mi també és una cançó com... Sí, molt... Bueno, clar, totes són molt properes en realitat, però una cançó molt, molt propera i molt familiar. La vam fer amb el meu germà durant el confinament. I és una cançó que li vam dedicar al meu pare quan va fer, perquè va fer 60 anys durant el confinament, i la vam fer online per Zoom, WhatsApp i totes les plataformes habides i por haber. I sí, un poco de mama i un poco de papa, no?
Selma Bruna, avui a la caravana, que ens presenta aquest dorsal en directe. Cuéntales.
A ver, afina un poco, perquè no se lia.
Té impresa que hi ha caravana mai.
És que, mira, us vaig a confessar que he decidit afinar la guitarra en re. Perquè trobo que sona molt més guai, com una mica més greu.
Aquesta
és la
disc?
Meva paranoia, eh? No, el disc està tot en afinat en... O sigui, en re no, està afinat normal, però l'he baixat tot a un to i llavors, clar, se lia un poco.
Home, m'encanta que passin aquestes coses en directe, perquè això normalment ni ho sentim ni ho veiem. És a dir, quan veiem un concert, els músics ja ho tenen tot afinat, perquè ho fan de base abans, normalment, i està molt bé.
Jo no ho he fet.
Un concert.
M'agrada que ho posis en valor.
Sí, home, sempre. El que comentàvem abans, Selma, el que no es veu normalment, que és el treballàs que feu normalment abans de gravar un disc, abans
això.
De tocar, etcètera, etcètera,
que se vea.
És això. Selma, va.
Vamos.
Ya en los brazos de los
cuando acecha el miedo les va a salir esos cuentos que leíste como padre antes de ayer. Lay, lara, lara, lay, lara, lara, lay, lara, lara, lay, lara. Descanse tu pulgar suave en su sien y cuéntales que a tus nietos no les faltará el querer.
Clar, és que davant d'això... Quina borrada de veu, quina borrada de composició. Selma Bruna, que la podeu gaudir amb aquest dorsal. Per cert, on et pot gaudir la gent en directe?
Vale, pues ho anunciem. El dia 30 de març estarem a Madrid i el dia 14 d'abril a Barcelona. Estarem a Paral·lel 22.
14 d'abril, eh?
14 d'abril.
Doncs qui vulgui gaudir de Selma Bruna en directe
seran
amb aquest dorsal, que haurà molt la pena a Madrid, el 30 de març, a Barcelona, el 14 d'abril. Tens projectes ja en ment? O has fet el disc i has dit, espera?
Ui, he fet el disc i he dit, espera, i estaré en aquest mood un ratet, jo crec.
Sí?
Sí, 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 sí. Projectes en ment en tinc, i amb... sí, també sento que ha sigut un any, el que et deia abans, no? Com de molta inversió i molta... com molt de focus en això... I crec que necessito donar-me un respir a nivell compositiu també, com de vamos a gozar-nos dorsal i d'aquí un rato ja parlem.
Per cert, Selma, que el disc també el podem gaudir a plataformes com Spotify. Les plataformes hi ajuden a la difusió de la música o hi perjudiquen el món musical perquè ja sabem el que paguen, ja sabem com va tot plegat?
Bueno, jo crec que és un poco una de cal i otra d'arena, o com diu la Sandra Montfort, melón con jamón, que és veritat que és una manera de que la música arribi a molts llocs diferents que igual no arribarien. Però també l'altre dia una amiga em deia és com si de cop anessis a una botiga i hi hagués tota la roba gratis del món que vulguis, quan vulguis, no? I llavors pues, això dona que pensar. Espero que la gent que hagi de pensar pensi una mica més i millor.
Que la gent pensi, sobretot que la gent l'escolti perquè val molt la pena, com dèiem. Selma Bruna, amb aquest dorsal. Selma, ha estat un plaer de conversa. Que vagi
igualment,
molt bé.
Moltes gràcies.
Aventures que viviste l'una vez. Cuando acecha el miedo les va a salir esos cuentos que leíste como padre antes de
Ràdio Estel. Hey, hey, hey!
Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Albuesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
Pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Minut i mig i arribarem a 4:45 de la tarda. Avui tenim una mica menys de temps, però ho farem bé, això, i ràpid. Camarada, què dius?
Molt bé.
Sí?
Avui he vingut aquí més d'hora i hi ha més llum.
Veus?
És sorprenent, eh?
No, potser... però hi ha més llum també cada dia.
Sí, això és cert. Això és cert. Veus? S'apropa Sant Joan. No?
Hi ha una cosa, que falta Sant Jordi, falta...
Bueno...
No?
Sí, sí, Sant Jordi està bé.
Tu ets de Sant Jordi?
Jo sóc de Sant Jordi, sóc defensor de Sant Jordi.
No et pregunto per Sant Valentí?
Bueno, es pot preguntar. A mi les coses de cors i tal em fan gràcia, són com... estan bé, són
bona... gràcia?
Sí, són... són... Sí.
Ets cookie?
Sí, sí, està sí? bé, per què no?
No, està molt bé.
Una ha d'acceptar aquesta part de la vida. Està bé.
Avui has portat el guió aquell que no vam fer la setmana passada.
El famós guió, sí.
Que vam parlar d'una altra cosa. L'ésser humà com a animal narratiu. I jo fins aquí... ja... m'he perdut.
I ha estat desperdut. No, és una cosa... ja no sé, tothom que li he explicat que parlava d'això, tothom em diu el mateix. I jo dic, home, penso que no és tan complexa.
Sona dens.
Sona dens. Bueno.
No?
Sí, sí, poder sí, però quan s'explica és molt, molt... un concepte molt intuïtiu.
Val.
Mira, farem com... faré una petita miniclasse d'història de la filosofia. Vinga. I llavors definiré per què animal narratiu. Bé, tot el de sempre. Quina definició tenim de l'ésser humà, no? Ja vaig parlar un dia d'això. I fonamentalment, Aristòtil... dona tres definicions, no? Una de les més conegudes en el context polític és la zoon politikon, no? com animal polític, i una de les clàssiques és com a zoon logoi, com a logos, no? Que es tradueix al llatí per animal rationale.
Val.
Es tradueix logos per racional.
I
una,
no...
una traducció terrible. O sigui, perquè logos no vol dir racionalitat. Logos vol dir ensenyar, fer-se entendre, vale, arribar a un punt, mostrar, que no té res a veure amb la racionalitat. O sigui, la racionalitat és un medi per al mostrar. I la tercera, que és una que a mi m'agrada molt, que no s'acostuma a parlar d'ella, que és la definició de l'ésser humà és l'únic, o sigui, és l'únic animal capaç de riure. És una definició molt maca, o sigui, sí, d'Aristòtil. És xula, aquesta.
Sí, sí, sí,
i
molt
aquestes guai definicions, per mi, tenen a veure amb el que jo plantejo avui, que és que l'ésser humà no és un animal ratio, de la ratio, de pensament científic, sinó que és un animal que és essencialment narratiu. Què vol dir això? Novel·lesc, historiogràfic. És a dir, nosaltres no som tant uns enunciats objectius, unes definicions que jo podria donar abstractes sobre el món, objectives, sinó, més aviat, les històries que ens expliquem els uns als altres i el diàleg que tenim. Perquè el propi de l'ésser humà és que tota definició és sempre... en relació al diàleg amb els altres. És a dir, perquè som un animal comunitari, no? I, per tant, tot coneixement i tot llenguatge està enfocat al diàleg, almenys de manera orgànica. El llenguatge no està fet perquè tu defineixis el món, està fet perquè ens entenguem. És a dir, la funció del llenguatge és entendre's.
És a dir, tu quan dius l'ésser humà com a animal narratiu, i ara t'ho complico això, o em complico jo a l'hora d'intentar explicar el que em passa pel cap, que també... quan estem dient l'ésser humà com a animal narratiu, i em dius, sí, sí, perquè la història, el que sigui, són comunitaris, uns anem explicant a través de tradició oral, etc etcètera, etcètera.
Exacte.
Però, clar, però conforme nosaltres entenem aquesta visió del món, per tant, entenc que l'humà és purament subjectiu.
Mira, més que subjectiu, intersubjectiu.
Oigo.
Vull dir, és una subjectivitat que és sempre compartida. És a dir, perquè això ja, si entréssim una mica més en el tema de Lacan i filosofia del llenguatge i de més, diguéssim que el llenguatge és un... opera a través de la convenció. I la convenció sempre intersubjectiva. Nosaltres pensem, per això bàsicament Wittgenstein, quan executa el gir lingüístic, les investigacions filosòfiques, parla de que el llenguatge privat és un oxímoron, és una cosa que no és possible. És a dir, no pots pensar de manera privada, perquè penses a través del llenguatge, i el llenguatge és una estructura intersubjectiva. És a dir, el llenguatge funciona perquè tu i jo utilitzem la paraula ampolla per referir-nos a una ampolla. Si no, la paraula ampolla seria completament arbitrària.
Hi
havia
més paraules per registrar. En fi...
I llavors, la cosa és que és sempre intersubjectiva, sí. No? I des d'aquest punt de vista, diguéssim que l'interessant de lo narratiu és que un, per exemple, pensa en la memòria, i la memòria no és quelcom objectiu. La memòria és més aviat qualitativa, no quantitativa. Un no ho recorda tot de la mateixa manera. O sigui, és a dir, si jo fes... Per això no m'agraden els gràfics aquests que són una línia a la història, que típic de l'ESO, que et demanen que facis com una cronografia en línia recta. Això és atroç. O sigui, això és un atemptat contra el pensament, no? Per què? Perquè això és igual a tots els esdeveniments. I si jo et pregunto, no? És diguéssim, és igual als 5 minuts que estem passant ara que als 5 minuts quan vas conèixer una persona estimada o quan vas tindre un èxtasi pel que sigui o per quan se't va morir un ser estimat, el que sigui. És a dir, el temps no és qualitatiu i el caràcter narratiu implica tot això. I què més... Aniré més enllà. És una cosa molt pròpia del segle XX, perquè hi ha el gir hermenèutic, que el comença Heidegger, no? I els dos grans màxims exponents potser de l'hermenèutica són Gadamer i Paul Ricoeur. Tots dos... Molt centrats en el tema de les històries, no? Bueno, la lingüístic i la interpretació. O sigui, l'ésser humà, el seu ésser narratiu, és un ésser que s'interpreta constantment. És a dir, conèixer a un mateix és interpretar-se. Un no pot mirar per un visor objectiu.
Estem d'acord, però és el que et deia, eh? S'interpreta subjectivament sempre.
Exacte, però és que aquí l'interessant és veure com hem de trencar aquesta associació entre objectiu bo i subjectiu dolent.
Per aquí anava.
És la idea fonamental, no? Que allò subjectiu no és una cosa dolenta. És a dir, que, bueno, almenys jo estic en aquesta línia filosòfica molt antipragmàtica, però...
És com jo ho veig, no?
Exacte. Diguéssim... La poesia, per exemple, per mi és la poesia i l'art, que són les dues grans conquestes per mi de l'ésser humà, i les dues grans virtuts, no? I sobretot dues coses profundament belles, en un sentit clàssic de vell, que recordem que en grec vell no és allò que és maco, és allò que justifica a si mateix la seva existència. És a dir, és allò que existeix perquè sí, i en el millor dels sentits. Una cosa vella no necessita cap justificació per existir. La seva pròpia existència és suficient, no? I totes aquestes coses que fan que la vida tingui sentit perquè no tenen cap finalitat que a si mateixes, són subjectives. L'amor, l'art, són coses profundament subjectives. I aniré més enllà. Una de les coses que critica Gadamer, per exemple, la seva gran obra, que és Veritat i mètode, és com, a través de la modernitat i de la revolució científica, sembla que hi ha una associació entre veritat i mètode. És a dir, que la veritat no és una experiència ni un aconteixement, sinó que la veritat és una cosa que prové del mètode.
Si té mètode, la veritat és científica.
Exacte, però confonem veritat amb verificació. O sigui, estem confonent coses, compte. És a dir, la veritat no és allò que perquè el mètode científic fas unes preguntes i tu obtens uns resultats a través d'aquella interrogació. Però allò que s'escapa de la interrogació és inaprensible. Per tant, sí, és una veritat en relació a uns fets objectius, a uns fets plausibles, més o menys empírics, però compte, no associem sempre la veritat al mètode. Hi ha experiències de la veritat que són intersubjectives i està bé. Vull dir, no hi ha cap problema. Vull dir, l'experiència humana és una experiència subjectiva. No estem al món de manera objectiva. És a dir, nosaltres portem unes ulleres que no ens podem treure i pretendre estar constantment lluitant en contra de treure's els ulls és absurd. Vull dir, un no està a la vida de manera matemàtica. Per tant, deixem de donar-li prioritat a una cosa que no és lo propi, no? Jo crec.
Actuem una mica com vens, en aquest sentit, com a ramat?
Clar, aquí és interessant. O sigui, diguéssim... Hi ha una idea bastant important, que és la idea de prejudici, no? O de sesgo, no? La idea de prejudici no és una cosa a priori dolenta, és una cosa que m'agradaria recalcar, que quan des de l'hermenèutica parlem de prejudici, no parlem del racisme, d'acord? El racisme és un prejudici, però no és tot el prejudici. És una de les coses que jo sempre situo a Ortega i Gasset, que per mi té un assaig brutal, que recomano des d'aquí, que són 15 pàgines, que es diu Idees i creencias, que diu les idees se tienen, en les creencias se está. I els prejudicis són les creencias. És totes aquelles coses que dones per fet que precisament gràcies a elles pots viure. Perquè si a tu cada cosa que haguessis de fer a la vida l'haguessis de verificar i l'haguessis de pensar, no sortiries de casa. Uh-huh. És a dir, una cosa tan simple i tan estúpida com que tu quan surts de casa dones per fet que la teva casa estarà allà quan tornis. I no saps de física, no saps la rotació de la Terra, no has tingut un càlcul de saber un terratrèmol, no has tingut... És una cosa molt, molt absurda, però...
Avui no podem jugar gaire amb el tema dels terratrèmols.
És veritat, és veritat. Però s'entén per on vaig, no? I diguéssim que els prejudicis són també una herència històrica. És a dir, som ramat, però per què? Per què hauria de ser algú dolent ser ramat? No? Per què un sempre ha de ser... Per què està millor ser... Parlem d'exaltar el geni. És a dir, el geni no existeix. Això, el primer, és un invent del romanticisme i és una cosa que li va... És una cosa molt, molt burguesa, és una cosa molt capitalista, no? El visionari, no? El gran visionari que porta la humanitat a un nivell més enllà. No? Per què com a...
Però aquesta és una mica la pretensió, Leo, del filòsof.
No. No l'hauria de ser. El filòsof...
Una altra cosa és que no l'hauria de ser.
El filòsof hauria de pretendre fer-se entendre. Vull dir...
Per crear una societat millor, bueno, segons la seva perspectiva.
Depèn, sí. Pot tenir una vinculació moral. Avui en dia parlaríem de que sí. De que ètica i ontologia estan de la mà. Antigament no tenia per què ser així. Avui en dia jo defensaria que sí. Però és una cosa que m'agradaria... La llenço aquí com a tentació, podríem dir.
Vinga.
Que per... Pregunto per què, com a societat, sempre prioritzem allò que no pertany al col·lectiu. És a dir, sempre donem molta importància a allò que pocs poden fer, no? És a dir, per què és més important córrer 100 metres en 9 segons 68 que aixecar-se cada dia, agafar el transport públic i anar a treballar? No, ho dic completament en sèrio. Vull dir, per què? Per què ens sembla fascinant que un tio pugui córrer amb 9 68 quan ningú més ho podrà fer, segurament. I, en canvi, les coses ordinàries i quotidianes, que són les que conformen el món, compte, aquí reivindico Antoni Domènech, gran filòsof d'aquí, que em pot descansi, diguéssim, la història, les conquestes socials, l'han fet la gent ordinària. O sigui, parem de pensar que la història l'han construït les grans figures. O sigui, això són unes maries de tota la gent del segle XIX obsessionada amb el mite de Napoleó, i el mite de Juli Cèsar. Roma no la va fer Juli Cèsar. La van fer els esclaus que la van construir. Vull dir, sisplau, les coses ordinàries són les que conformen la societat. I precisament això és maco perquè no hi ha històries millors que d'altres. És a dir, i per això hi ha un gir molt interessant a la literatura, que a mi, per exemple, les grans històries no m'interessen tant, no? Això d'aquesta persona, aquest gran heroi que va... que és una cosa que acaba en moltes pel·lícules bèl·liques, uh-huh, no? Que intenten ser una crítica a la guerra, però al final acaben sent una reivindicació de l'heroïsme. I és com, no, això no és així. Vull dir, el costumbrisme és una gran virtut, no? I les històries quotidianes són les que conformen l'existència humana. No? Per què ens hem d'obsessionar amb allò? És un pensament elitista, profundament elitista, que jo també hi caic constantment. Vull dir, a tots ens agrada pensar en el gran poeta, el gran pensador, el gran artista, el gran velocista, el que sigui, no?
Camarada.
Bueno, això és...
Déu-n'hi-do.
És una cosa...
No, està bé, està bé.
No sé si és tan camarada, potser és més republicà això que estic dient, eh? O sigui, s'apropiaria més a un republicanisme radical?
Bueno, sí, clar. No? La cosa de la república, etcètera.
Jo crec que va més per aquí, no?
Poder sí. Poder sí. Avui t'ho compro.
Avui m'ho compres, va.
4 minuts i arribem a les 5 de la tarda. Anem al tuit?
Anem al tuit, va. Ostres, no sé què hauré posat ja, eh?
Avui és el tuit sense tuit. Ja t'ho dic jo ara.
Què és el tuit sense tuit?
Avui és el tuit sense tuit.
Avui no hi ha tuit.
Jo entrava a Twitter amb una visió clara de que Leo Espluga hauria donat la seva visió sobre el que ha passat aquest cap de setmana... I no ho ha fet.
Què ha passat aquest cap de setmana?
Què ha passat aquest
cap
de setmana?
Jo sí que estic fora de xarxes, quasi.
Tira, José.
Ostres, vale. Eurovisión, sí? No? Bueno, com has dit això?
Home, Benidorm Fest.
Benidorm Fest, sí.
Sí, que ha guanyat Blanca Paloma.
Sí, bueno.
Estaves segur que posaries alguna cosa, eh?
No.
No ets tu eurovisiu?
Jo.
No?
Mira, en relació a això vull dir dues coses.
Què vol dir jo?
Vull dir dues coses.
Jo t'hi feia.
Vull dir dues coses. Qui pretengui guanyar Eurovisió amb folklore, perdrà? tothom sap, o sigui, és un fet que amb el reggaeton i movent el cul guanyarem.
Fet empíric.
Però, en canvi, amb el folklore perdrem. Això és el primer. I segon, sisplau, deixem d'associar el flamenco i els toros a Espanya, perquè això és franquista.
Aquest tuit sí que l'has fet.
Això és un retuit que vaig fer.
És un retuit.
És un retuit, veus?
Sí, sí,
veus?
Sí, sí.
Algo sí que hi havia.
Sí, sí, sí.
Però, si no, jo de Verón Fest passo.
Sí?
Jo estava ocupat, doncs, jo què sé, veient les cancel·lacions cícliques. Què estàs llegint? Oh, he estat llegint Gadamer. Jo m'ho he estat passant pipa.
Has llegit? Em sembla que has penjat 4 llibres.
Sí, són els que, són els que estic llegint. Mm. A Milan Kundera, a Roland Barthes, a Gadamer... Ai, me'n deixo un, eh?
Sobre la mateixa temàtica o...?
No, no. Estic llegint, mira, sobre el discurs amorós i la semiòtica. Sobre art i veritat en el llenguatge i la poesia.
Mm-hmm.
Sobre... sobre l'ecologia de Marx en contra del capital, sobre la identitat de Milan Kundera, i avui m'he començat... avui tinc un parell de coses. Avui m'he començat un llibre de Panikkar.
Mm.
I
el Panikkar és boníssim.
És boníssim.
Mira, aquest sí que el conec.
Aquest sí que el... Ui, pa, sí, home, quasi trenco la taula. I què més m'he començat? Ah, i Simone Weil. O sigui, estic a tope.
Veus? Saps que he tret un llibre, també?
Has tret un llibre, tu?
No, saps qui ha tret un llibre?
Jo no.
Ai, va.
Espero que me l'enviïs, espero que me l'enviïs.
Sempre.
El camarà de Leo.
Però qui ha tret un llibre és... Marie Kondo.
Marie Kondo ha tret un llibre.
Saps això, no? Sí, home, que deia que la teoria de reordenar-ho tot i tot allò, en què s'ha avançat i s'ha forrat, és mentida.
Uah, m'encanta. M'encanta.
Sí?
M'encanta. La societat de l'espectacle total. O sigui, com pura performativitat postcapitalista. Brutal, brutal.
Te'l compraràs o no?
Aquest, no. No, és que no.
M'encanta, o sigui, però no.
Em fa gràcia el gir.
Està bé.
I tota aquesta
no, ara diu que hem de mantenir el caos.
No, ja perquè
bé,
això del minimalisme, compte, eh? Hi ha gent que està aquí... És un pensament una mica totalitarista.
Sí?
No? A mi aquest rotllo de mira aquest objecte, aquest transmet, és com un misticisme raro. No sé, no em va.
Et devia parlar de cafè. No només parlar, sinó tastar-lo.
Tastar-lo, sí.
Anem a fer-ho. Una setmana, un dia d'aquesta setmana.
Vale.
Anem per la tarda amb una cafeteria molt bona. Ja vale. Sabem quina és, tots dos.
Perfecte.
I fem la secció aquesta gravada.
Mira. I jo em prepararé alguna cosa de l'ontologia del cafè.
Prenem cafès, sí? Perquè, parlem de filosofia i cafè?
Parlem de Soren Kierkegaard i Hegel, que tenien una relació estranya amb el cafè.
Sí?
I tant.
Va. Doncs ho farem així.
Apa-li, decidit.
Adéu, Espluga, gràcies, que vagi molt bé.
Un plaer.